Sant Cugat a Fons, amb Carme Reverte.
Entrem a la recta final del Sant Cugat a Fons i els dimarts, cada 15 dies, ens acompanya el Jaume Espina. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Per oferir-nos i explicar-nos històries de Sant Cugat que tenen a veure amb masos, masies i... Bueno, sí. El que és la cultura de la nostra ciutat.
Sí, bueno, ja hem parlat moltes vegades de que Sant Cugat és una ciutat amb gran quantitat de masies. I avui tenim la sort de comptar amb el Jordi Muñoz Castanyer, que és l'actual propietari d'una de les masies que està datada més antigament de Sant Cugat. Segons la meva informació, ell em pot corregir si no és així. Des de l'any 1400 se'n té constància i de que ja hi van els Castanyer, i que fins al 1600, 1500, més o menys, no?, ja adquireix el nom de Can Castanyer, no?
Doncs bon dia, jo sóc en Jordi Muñoz Castanyer, com heu dit, i estic molt agraït que em convideu amb aquesta sessió. I sobretot el que voldria ressaltar és que Can Castanyer és una masia important, segurament, però com moltes altres, o sigui que és una més que reflecteix bastant, crec, el que jo ara podrem estar parlant, moltes altres que també tenen la mateixa trajectòria o semblant, potser amb menys dades o potser amb altres històries, però que és una més de Sant Cugat, i això crec que enriqueix bastant tot el patrimoni.
Anem a fer una cosa, perquè clar, aquí tenim una població que és molt jove, hi ha gent que potser fa poc que ha arribat a Sant Cugat, i de masies i de qüestions històriques de la ciutat, potser no té massa informació. Anem a situar on trobem Can Castanyer. On es troba la masia?
La masia està a uns 2 quilòmetres de Sant Cugat en direcció a Rubí, o sigui, està pràcticament entre Sant Cugat i Rubí. Això ha fet precisament que la relació de Can Castanyer hagi sigut compartida bastant, encara que el terme és de Sant Cugat i pertany a Sant Cugat, hi ha hagut també molta participació de Rubí.
Sí, o sigui, el que diu el Jordi és cert.
Bueno, només està situada en el que se'n diu el turó de Campanyà, que és on hi ha situada l'ermita de Santa Maria de Campanyà, que està a 50 o 60 metres de la masia, i la relació que hi ha hagut, diguem, ancestral sempre entre la capella o l'ermita o l'església, entre la masia i la capella, doncs ha fet que totes les generacions de Can Castanyer s'hagin sentit sempre molt lligades en tot el procés de la...
L'ermita pertany a Can Castanyer.
Sí, l'ermita pertany a Can Castanyer, ha estat sempre dintre de la finca.
Per explicar-li a la gent jove que deies tu, Carme, actualment la masia està, per un costat toca amb el júnior, amb el club júnior, i per l'altre amb el DIR.
Està davant... Segur que amb aquestes dues referències...
Aquestes dues referències segur que la gent actual ho entendrà. I està davant per davant del Garden.
Ah, això mateix, sí.
Del Garden, no sé com és un jardí.
Canviant de nom i segurament... Però,
ja la tenim situada. Ja la tenim situada.
Està a tocar de carretera.
El que passa que queda una mica amagada, perquè davant mateix de la masia hi ha un edifici d'oficines que la tapen una mica. Però vull dir, agafant el carrer Rafael Castanyer, que és el que tira cap a la dreta després del DIR, doncs ja es troba la masia de seguida i després es troba la capella.
I la masia sempre ha sigut Can Castanyer?
Hi ha un origen aquest molt ancestral, molt, que és del segle XII, en què quan l'Almansor ja és derrotat finalment i ja no torna a Sant Cugat, llavors hi ha segurament nomenats pel monestir i lligats amb el govern de Catalunya d'aquell moment, estem parlant del segle XII, agafa 10 personatges importants o vàlids per poder tirar endavant tot el terme de Sant Cugat i refer, o sigui, alliberar-lo del paganisme, segons està escrit. I un dels 10 és Albertus de Campanianus, no em sembla, si no és exactament així, que segurament podria ser el primer de la nissaga o de la família o dels que
es va instal·lar,
en aquesta zona, perquè ja hi havia la capella, i hi havia inclús abans de la capella també es dona el nom de Campanianus perquè hi podia haver hagut una vila romana d'un cònsol romà que es deia Campanianus també, o sigui, hi ve l'origen del nom. Però diguem, l'inici o la primera referència podria ser aquesta, que seria del segle XII. Del segle XIII ja hi ha en el cartulari de Can Xercavins de Rubí, hi ha un tal Pere de Xercavins que ja fa unes donacions i esmenta el terme o el lloc de Campanyà. O sigui, que és potser el primer lloc on apareix d'una forma molt concreta, a part de la capella, diguem que hi ha uns terrenys o unes terres que estan a dintre de la zona aquesta.
I llavors, de quan comença la història
Llavors, la família, el que és pròpiament la família, nosaltres el pergamí més antic que tenim de l'arxiu és del 1428, que és el testament d'un Joan Castanyer de Campanyà. O sigui que estem a començaments o a la primera part del segle XV. Llavors, tenim ja a partir d'aquest moment un arbre genealògic que el meu pare, doncs, amb l'arxiu de Vall d'Oreix, bueno, el va poder confeccionar, i tenim 17-18 generacions que ja són sempre castanyers, fins al moment actual.
Això ha canviat, perquè tu no ets castanyer.
Bueno, el meu pare, o sigui, la meva, llavors ja entrem a les coses més recents, oi? O sigui, el meu besavi, Pau Castanyer i Ubach, és el propietari de Can Castanyer, que per cert va ser jutge de pau de Sant Cugat, i mor bastant jove, i té ja el seu matrimoni amb una noia de Sabadell. Aquesta noia de Sabadell, doncs, ja participa de la vida de Can Castanyer, i el seu fill, o sigui, hi ha uns fills que hi ha alguns problemes familiars, però hereda Rafael Castanyer, i aquest Rafael Castanyer és el meu oncle avi, Rafael Castanyer i Llong. Llavors la seva germana, que és l'Anna Castanyer Llong, que és la mare del meu pare, és Anna Castanyer Llong, i per tant el meu pare, que, i la meva àvia, que estava casada amb un notari de Ripollet que es deia Ignasi Muñoz Alabau, es casa amb la meva àvia. I llavors el meu pare, per tant, es deia Pau Muñoz i Castanyer, i llavors en el seu testament, quan mort l'any 79, ens demana que, per no perdre el Castanyer de tantes generacions que la portem al darrere, ens demana que ajuntem Muñoz guió Castanyer i Dinarès, perquè la meva mare es deia Josepa Dinarès, llavors jo sóc Jordi Muñoz Castanyer i Dinarès.
Bueno, és una manera, vaja, interessant de
conèixer el
perquè, no, i de mantindre el nom de la masia, no? Perquè tantes generacions, i després a base de casaments i fills i filles i tal, es poden perdre els noms, i en cas com aquest que està documentat, que sabem que existeix, doncs, des del 1100, doncs
val la pena
mantindre, no? Has comentat que el teu oncle avi, m'has dit, o besavi, havia sigut jutge de pau a...
El meu besavi.
El teu besavi. Mm. Però tinc entès que el teu pare també va ser...
Sí.
O sigui, el que et volia demanar, o sigui, quina relació, o sigui, a part de ser masia, com moltes altres que deies tu, que no és veritat, però bueno, diguem com altres, alguna peculiaritat teniu, i és que esteu molt involucrats a la vida de Sant Cugat.
Molt, no m'atrevia a dir-ho, però sí, diguem que a part de l'activitat de la pagesia, doncs hi havia també un responsabilitzar-se una mica de com anaven les coses a Sant Cugat. O sigui, concretament, ara me n'aniré molt més lluny, en la Guerra dels Remences, al segle XV, ja surten els que s'enfronten amb tota la problemàtica de la Lupe, i surten tres o quatre cognoms de Sant Cugat, i m'ha agradat apuntar-ho perquè hi ha en Joan Castanyer, que és un dels propietaris en aquell moment, que és el 1448, però surt Busquets, surt Buscarons, surt Codina, surt Campanyà, surt Serra, entre altres. O sigui que en aquell moment ja, d'una forma o altra, ja per buscar l'alliberament que representava doncs, tot el pes de la remensa, ja participen. Després, també hi ha el segle ja XIX, quan hi ha tot el problema de la rabassa morta, evidentment a Can Castanyer, com que són propietaris, doncs segurament estaven de part dels que no volien revertir ni volien, diguem, donar diguem, tots les reclamacions que feien els parcers i els revenses. Però vull dir, també hi estaven involucrats. I ens dona una casualitat que em fa una certa gràcia. El meu pare, Pau Muñoz i Castanyer, té un carrer a prop de Can Canyameres. I al costat del carrer de Pau Muñoz i Castanyer hi ha la plaça dels Rabassaires. Sí, com si no fos una coincidència perquè ara es trobin, diguem, més a prop el que potser en aquells moments era un conflicte o estaven en camps diferenciats, diguem. Però, ara, llavors, el meu pare, per entrar més amb el que va representar per Sant Cugat, ell participa ja en els anys 30, quan ell tenia... Ell neix el 1901, per tant, als anys 30, quan ja ve... La República participa bastant en el vida de Sant Cugat. Ell és el regidor de l'Ajuntament de Sant Cugat de l'any 32, perquè ell és un dels fundadors d'Unió Democràtica de Catalunya. I això fa que hagi participat en la política, escrivia en diaris de Barcelona, La Nau, El Temps, i amb altres, també escrivia a Rubí i aquí a Sant Cugat. I llavors, com a propietari, quan arriba el 36, passen coses... Doncs greus, com tots sabem, una d'elles important per Can Castanyer és la crema de la capella, que ell va intentar doncs, que no la cremessin totes, sinó que no la cremessin primer, perquè primer van venir els de Sant Cugat i els va convèncer de que no la cremessin. Després van venir els de Rubí i els va convèncer de que no la cremessin. Però llavors van venir uns altres, que uns diuen que eren de Cerdanyola i els altres diuen que eren de Castellbisbal, i aquests doncs, van dir que no feu cas, que n'hi ha un allà que us explicarà històries, vosaltres aneu per feina. I llavors el meu pare sí que els va poder convèncer de que traguessin tot el que volien cremar, que era l'altar barroc que hi havia, i caigui bé tot, doncs, a fora de la capella, i van allà van fer el foc. Va aconseguir, per sort, salvar un retaule de Sant Sebastià, parlant de que les fesomies que sortien al retaule eren abans passats. Es va poder salvar la pica baptismal, no es va poder salvar la Mare de Déu, la imatge de la Mare de Déu, però, diguem, d'una forma o altra es va poder...
El que és curiós, almenys a mi m'ha semblat curiós, és que el teu pare va ser actiu políticament durant la República, va ser regidor, però s'acabava la guerra, als anys 49, 47...
47, concretament.
És alcalde de Sant Cugat.
És alcalde de Sant Cugat.
En una època absolutament franquista. Com ho podem lligar,
aquí,
això?
Sí, jo per definir una mica l'actitud del meu pare, en Pau Muñoz de Castanyer, és el propietari catòlic, catalanista i demòcrata. Llavors, quan s'acaba l'any 39, es troba que el franquisme li torna la religió, li torna la finca, i li pren la catalanitat i li pren la democràcia. I llavors està amb aquesta contradicció que suposo que van viure molts catalans en aquell moment.
La majoria.
Arriba un moment pel seu prestigi o perquè era conegut aquí a Sant Cugat que busquen un alcalde, una persona que s'adigui pel càrrec. I trien en Pau Muñoz i Castanyer. Llavors el delegat governatiu li diu, el que l'han anomenat alcalde de Sant Cugat. El meu pare diu que no, que ell té altres coses, que té feina, que té... O sigui, esquiva, diguem, aquest nomenament. Però insisteixen tant que l'obliguen a ser alcalde de Sant Cugat. Però el meu pare no es presenta el dia del nomenament. I llavors l'endemà, el dilluns, va venir la Guàrdia Civil a Can Castanyer amb una frase que la tenim famosa a la família, que li diuen o a l'alcaldia o a la càrtel.
Era fàcil triar, no?
El meu pare, no sé si li, jo no sé si li va
gustar... No em sorprengui ara.
No, jo no sé si li va gustar o no, però va triar, com ja hem dit, en ser alcalde de Sant Cugat, que va exercir durant 2 o 3 anys amb la particularitat de que feia discursos en català, acabava els discursos amb un visca Sant Cugat, visca Espanya i visca Catalunya. Això era la part patriòtica. Ara també haig de dir que va ser molt mal vist del meu pare, degut a la seva profunda o excessiva religiositat, me'n recordo que va ser molt criticat que clavés multes, que posés multes als pagesos que treballaven el diumenge. O sigui que em dic una...
Sí, sí. És una cosa curiosa, no?
Que estem sempre amb aquesta contradicció tan forta que es vivia en aquella època. Això és el que m'imagino, que cadascú vivia de la manera que podia, i en aquest cas doncs, era en aquest gairebé dramàtic moment.
Hi ha una altra cosa que també ens ha creat l'atenció, és, bueno, dues coses, ja pràcticament em sembla que ja ens queda poquet temps. Jo sé que, almenys en una ocasió, durant ple franquisme, es va cantar el Cants dels Segadors a Can Castanyer.
Ah, és veritat, sí, sí.
Algun ocellet, que em sembla que ets tu, m'ha comentat que van vindre els amics.
Jo tenia 8 o 9 anys, o si era, jo vaig néixer el 34, doncs tenia 8, 9 o 10, o sigui, molt a prop de l'acabada de la guerra, van venir amics del meu pare a Can Castanyer, i llavors em va sorprendre molt de que teníem un gramòfon d'aquells amb la trompa i que estaven sí, de la corda, i els famosos discos que eren aquells que pesaven tant, i teníem en una banda hi havia els Segadors i a l'altra banda hi havia les Muntanyes del Canigó, que és un disc que encara el tenim en un racó. I llavors el meu pare, amb els amics aquests, que eren catalanistes com ell, doncs els va dir, ara tocarem els Segadors. Però el que a mi em va sorprendre molt és que a Can Castanyer, que en aquests moments estava molt isolat de tot l'entorn, va tancar totes les portes i totes les finestres perquè no se sentís des de fora.
Que no s'escapés ni una nota.
Ah, sí, per si de cap.
No fos cap. Sí que... No, i això que era difícil, un... perquè en aquell moment ni Júnior, ni Dirs,
eren les... Hi havia Can Ametller, Can Cabassa, la Guinardera, Can de l'Aire, Can Canyameres i Can Fontanals. Eren les 7 o 8 masies doncs, que eren de la parròquia de l'antiga Santa Maria de Campanyà.
Sí. I hi ha també una cosa curiosa, i és que la teva àvia...
la mare del meu pare, sí, l'Anna Castanyer.
L'Anna Castanyer, l'any 34, si no estic mal informat... Bueno, a part de que deuria escriure poesies...
Sí, o sigui, tenim una llibreta, que en diem la llibreta de l'àvia, que potser hi ha 100 o més de 100 poesies, perquè quan naixíem ens en dedicava una, quan es casaven els meus pares, o quan es moria algú, o sigui, diguem, i a part d'altres, doncs, més fantasia.
N'hem trobat una que és un homenatge a la vida de la masia. Exacte. En general, no? Es titula La meva casa pairal, està composada d'una sèrie de quartetes, és suficientment llarga, però n'hi ha tres.
Jo potser llegiria també la primera.
La primera,
si
sembla...
I les que has dit.
Però fem via, perquè si no, no llegirem cap ni una.
Casa pairal dels meus avis, quants records guardes per mi? Records d'hores ben aurades i records de trist sofrir. I baixa més avall i diu, aquelles vetllades d'hivern, quan al voltant de la llar resàvem el Sant Rosari, que dolç era aquell resar. Després contàvem rondalles i fets dels nostres passats i de nostra Catalunya les glòries i malvestats. O aquells dies de la sega, quan plegaven els segadors, tan belles cançons cantaven, complien de goig els cors.
Bé, sí, serà bastant més, però vull dir...
No, és molt
reflecteix, reflecteix
però reflecteix
bastant
una miqueta
la vida
com es
del
vivia
moment.
A la masia de Can Castanyer, a prop de la llar de foc.
Doncs agraïm moltíssim que ens hagi acompanyat el Jordi Muñoz Castanyer, el convidat del Jaume Espina i convidat avui al Sant Cugat a Fons, que arriba al seu final. Senyor Castanyer, moltíssimes gràcies.
Li
dic Castanyer per fer també els honors a la masia. A vostès els esperem demà, puntuals a la cita, a partir de les 10 del matí. Continua una nova edició del Sant Cugat a Fons. Gràcies i molt bon dia a tots.
Molt bon dia.